les portes de Troia, amb Sergio Rodríguez, Alberto Reche i Oliver Vergés.
Quan pensem en els espartans, pensem en grans guerrers, impertorbables muralles humanes armades fins a les dents. La seva fama com a lluitadors i experts en la guerra ha quedat fixada al nostre imaginari. Com era la relació dels espartans amb la resta dels pobles de la Mediterrània? Quin paper van jugar, més enllà de la seva pròpia ciutat, com a especialistes en l'art de la guerra? Aquesta setmana, de la mà d'en Roger Riera, repassarem un dels papers menys coneguts dels generals espartans, el d'assessors militars per a altres potències. Benvinguts al món dels músculs retocats per ordenador. Benvinguts a les portes de Troia.
Benvinguts i benvingudes una setmana més a les Portes de Troia, el programa de ràdio d'història de la xarxa de comunicació local des dels estudis de Ràdio Castellar. Avui per parlar dels espartans, i ho farem amb el nostre historiador de capçalera, l'Alberto Reche. Alberto Reche, benvingut.
Bones.
Alberto, hi ha altres casos de militars especialistes que es contractin per la seva procedència?
Sí, de fet, si una cosa funciona, doncs cal sumar-s'hi, no? Per exemple, en aquest sentit, durant l'edat mitjana, que no sé per què és el tema que ho parlen sempre, hi ha el cas molt típic, per exemple, són el dels mariners genovesos, no? Els capitans de flota genovesos. Per exemple, la figura de l'almirall a Castella, o la figura dels grans dirigents de flotes castellanes al segle XIV, són tots italians genovesos, no? Es contracta especialistes que venen d'Itàlia perquè gestionin les flotes, gestionin la flota reial, com es fa la guerra al mar. I si no ens movem del segle XIV, també en el context de la guerra dels 100 anys, no? Hi ha un auge molt gran de les companyies mercenàries. Potser no seria només assessors militars, però el fet de soldats mercenaris amb fama especialistes, ja els hi ha hagut durant tota la història, no? Per exemple, els mallorquins que tiraven la onda, o durant l'edat mitjana els catalans i les ballestes catalanes tenien fama. Doncs, evidentment, sempre s'intenta recórrer a unes tropes d'elit, no? Però no només això, sinó que en certs moments diferents noves maneres de fer la guerra, no? O especialistes en l'assessorament militar prenen un paper important. Per exemple, durant la Guerra dels 30 anys, aquesta figura dels condottieri, no? Una mena de soldats de fortuna o companyies mercenàries que es venen al millor postó per fer la guerra, no? Són especialistes de la guerra, diria. Avui diríem soldats de fortuna.
Molt bé, i per parlar com a especialista d'aquest tema, ja ho avançava el Salva a la introducció, ens acompanya avui el Roger Riera. Ell és doctor en Història Antiga per la Universitat Autònoma de Barcelona. Benvingut, Roger.
Aquí estic un altre cop, i encantat de tornar-hi a ser.
Molt bé. És merescuda la fama militar dels espartans, o hi ha una mica de mite sobre el tema?
Bueno, de fet, jugaven amb això, jugaven amb que realment sí que tenien una formació militar molt important, però a més explotaven aquesta pròpia imatge, de manera que la resta, tant a nivell intern com extern, poguessin treure'n profit d'aquesta fama que tenien.
seria una mica com els jugadors brasileños al futbol, no? I el Barça, no? Que va haver-hi algun bo en algun moment, i des de llavors viuen de la fama.
No sé potser... si Leonidas estaria d'acord.
Sí, però Neymar segur que sí.
Segueix-nos a facebook.com/portesdetroia o a twitter@portesdetroia.
Descarrega't el podcast des d'iBooks o iTunes.
I descobreix tots els continguts del programa a la nostra pàgina web www.portesdetroia.cat.
Molt bé, doncs ja som aquí a les portes de Troia i, si et sembla, Roger, doncs podem començar coneguent una miqueta més els espartans. On és Esparta i des de quan té aquesta fama de ciutat militar?
Esparta és una de les ciutats de l'antiga Grècia més importants, més famoses, més conegudes, tot i que en l'actualitat la ciutat que hi ha actualment té 150 anys, és de nova planta, perquè durant la major part de l'edat mitjana havia estat abandonada, i de l'època moderna. I Esparta era una d'aquesta... Està situada al Peloponès, que és aquesta península que hi ha al sud de Grècia. Era una bastant important de les polis que hi havia, o prepolis que hi havia a l'antiguitat. Estem parlant del segle VIII, segle VII abans de Crist, tot i que anteriorment hi havia una Esparta també d'època micènica, de l'època de Troia, precisament. I si per alguna cosa és coneguda Esparta, és precisament per això, no? Per aquesta fama militarista. Però, esclar, darrere de tot això, doncs, hi ha una realitat molt més complexa que no simples soldats i prou.
Sí, aquesta seria potser la següent pregunta, no? A nivell polític, com es tradueix tot això? O sigui, què hi ha dins de l'organització política o de l'organització social d'Esparta que concordi amb aquesta fama militar o que comporti aquest element?
Esparta, el cas d'Esparta és un cas bastant singular dins del món grec, o una mica singular dins del món grec, per diverses raons. I en primer lloc, deixa'm dir-te que a part d'aquesta pàtina que té de llegendària, no? I també ara actualment influït per la pel·lícula 300, etcètera, etcètera, no? Que això vindria a ser com, no sé, els que surten a la pel·lícula són com els bombers de calendari dels bombers reals, no? Esparta no deixava de ser una societat sumament repressiva, autoritària i jeràrquica. No hem d'oblidar que darrere aquest romanticisme de ser els millors guerrers, més que guerrers, els millors soldats, perquè una cosa és un guerrer i l'altra és un soldat, que són els que combaten junts i en ordre. Darrere d'aquesta fama, evidentment, hi havia una societat sumament repressiva, on aquests soldats que actualment coneixem a través de la televisió, dels còmics, etc., eren només un percentatge molt i molt petit de la població, que era la classe benestant. Darrere d'ells hi havia altres classes socials amb bastantes pitjors condicions.
Mm-hmm. I potser la gran imatge que tenim dels guerrers espartans és la Leònides i els seus 300 espartans a les Termòpiles. Com va anar això i com va contribuir a la fama dels espartans?
Va ser un dels fets més importants a contribuir en aquesta fama. Abans, anteriorment, ja la tenien, perquè eren des del segle VII, inicis del VII, finals del VIII, la societat espartana, tenim molt poca informació d'aquella època, però pel que sabem, ja es va constituir com una ciutat sumament militaritzada, amb aquesta casta superior, que eren els homoioi, els iguals, els espartiates, que des de petits se'ls ensenyava com lluitar en societat, diguem, és a dir, entre ells. Duien una vida totalment a part de la resta de la societat, no es dedicaven...
Espartana.
Exacte. Vull dir, no hi havia espartans, no hi havia homoioi comerciants o homoioi ferrers, no. Per aquest tipus d'ofici ja hi havia els periecs o altres, o els ilotes, que eren, diguem-ne, els esclaus dels espartans, que es dedicaven a aquesta feina. Els espartans, diguem-ne, purs, els que eren fills d'espartans, de ciutadans espartans, aquests es dedicaven únicament i tota la seva vida a la guerra, a entrenar-se i lluitar. I, per tant, això indubtablement els hi va portar doncs, una fama dins del món grec, perquè, home, si et passes la vida treballant d'això, al final acabes sent una mica superior a la resta. I aquí arribem amb les Termòpiles. A les Termòpiles es produeix un enfrontament, com ja tothom deu saber, entre un reduït, molt reduït nombre d'espartans, al voltant d'uns 300, que era la guàrdia personal d'un dels dos reis que tenia Esparta en aquell moment, Leònides, que en aquella època, per cert, ja tenia al voltant dels 60 anys, contra un immens exèrcit persa cosmopolita, diguem-ne. Òbviament van perdre aquesta batalla, però la resistència brutal que van exercir durant dos dies va contribuir moltíssim no només a la moral de les tropes en aquell moment i a desmoralitzar l'exèrcit enemic, sinó a partir d'aquell moment ja a donar-los una fama espectacular als espartans.
Molt bé, com ens hem d'imaginar aquests espartans? Ja suposo que, com deies, no com a la peli, no? Ni que sigui perquè no existia Photoshop, però com vesteixen, com combaten, no? Fes-nos, si et sembla, 5 cèntims de les seves formacions, estratègies, per fer-nos una mica una idea de quin tipus de guerrer o quin tipus de soldat estem parlant.
Sí. Els espartans, a nivell de vestimenta, diguem-ne, de panòplia, de vestimenta militar, no diferien excessivament de la resta de ciutadans, soldat grecs, però sí de la resta del món antic. I la diferència de Grècia respecte a la resta del món antic és que havien desenvolupat un tipus de lluita, una tàctica, o una formació, més ben dit, anomenada la falange hoplítica, en la que, com de fet es veu perfectament, i això sí que es reflexa bé en la pel·lícula 300, es tracta de cobrir-se darrere d'un enorme escut rodó, l'oplon, i d'aquí el nom d'hoplita, i armat tan sols amb una llança, una espasa curta, i qui s'ho podia permetre amb unes greves, la protecció que hi ha a la cama, o un casc, i lluitant de forma unitària, de forma homogènia, tots a la una. És a dir, parant com en els equips de futbol americà quan defensen en el quarterback, doncs parant l'embestida dels atacants i anar-los punxant amb les llances fins que per esgotament els altres trencaven la formació. Aquesta era la manera típica de lluitar dels hoplites grecs, que va triomfar durant molts, molts segles i a més és el manipulo romano. No ho dic en castellà perquè normalment ho llegeixo en castellà, no és més que una evolució d'això.
Bueno, i encara avui els antidisturbis no deixen de ser espartans.
Sí, sí, és la mateixa idea, és la mateixa idea.
Molt bé, ja hem fet una mica 5 cèntims dels espartans, però què els faria diferents, a més de ja els temes que hem anat traient, de la resta del món grec?
Primer, les melenes. Sabem que eren, que es deixaven melenes, però a part d'això, i que Esparta, Atenes i altres ciutats, els que tenien certes simpaties per Esparta, doncs també es deixaven les melenes, els diuen, mira, tu vas a l'espartana. Però tret d'això, clar, la diferència és bàsicament la formació. En la resta de ciutats gregues hi podia haver-hi els guardaespatlles d'un tirà, els guardaespatlles d'un rei, els guardaespatlles d'un magistrat, que aquests sí que es dedicaven professionalment a ser guardaespatlles. Però no hi havia grans exèrcits professionals que s'haguessin dedicat des del seu naixement fins a la seva mort només a la guerra. Aquesta era la diferència respecte a Esparta, i per la qual cosa els soldats que creava, que modelava, eren sumament eficaços en la seva feina.
A les portes de Troia, la història a la ràdio.
Descobreix tots els continguts del programa a www.portesdetroia.cat.
Molt bé, tornem a les portes de Troia amb aquesta cançó del grup Sabaton.
Sí, sí, és un grup suec de metall que, en fi, totes les seves cançons giren al voltant de la guerra, però no en plan Manowar de anem a lluitar, morir i glòria, sinó des de totes les vessants, des del que té el que pateix el post-traumàtic, vale? Fins a, sí, a la valentia, o una altra cançó que explica totes les penúries que es passa un soldat a la guerra i que en realitat no és tan maca, sinó que és una desgràcia.
Molt bé. Hi ha un tema que volem també comentar, que és el que estàvem parlant abans de la falca, amb el que té a veure amb la diferència entre els espartans i la resta del món grec, que és a les dones. Què en podem dir d'això?
Sí, efectivament, el tractament que coneixem que es donava a Esparta a la dona respecte a la resta del món antic és, diguem-ne, que seria més llibertari o més, tindria més drets que la resta de dones del món, i tot que les atenenques. Però això, més que respondre a un a una gràcia o a una, diguem-ne, un factor positiu del GUR, que és el que va escriure la Constitució espartana, és sumament pràctica. Si tenim millors dones, si les eduquem bé, tant físicament com mentalment, estaran més ben preparades per criar els nostres futurs soldats. I tindran més condicions físiques, seran més bones genèticament i, per tant, tindrem millors soldats. Per tant, efectivament, sí, la dona a Esparta tenia més drets i llibertats dins de molt poques, que la resta del món antic, però sempre tenien en compte l'objectiu que era, el que perseguien, que era aquest de tenir, al final serien les mares dels futurs espartans. Per tant, com millors fossin les mares, millor seran els soldats.
Molt bé. Normalment a l'antiguitat acostumem a ordenar les, a fer com calaixos de sastre, no? Tenim una visió molt de grans civilitzacions que funcionen a la seva manera, no? Fins i tot això, agafem un llibre de text o agafem qualsevol explicació del passat i veurem grecs per una banda, romans, si és un llibre de text català, els íbers, egipcis, cartaginesos, Mesopotàmia, no? Com si fossin coses que funcionen a la seva, no? Però que no s'acaben de tocar massa. Però el cert, no? I això també és una cosa que anirem veient al programa d'avui, hi havia molt més contacte entre civilitzacions, entre pobles, del que acostumem a pensar quan pensem a l'antiguitat.
Sí, sí, correcte. Aquesta circumstància l'hem mencionat aquí més d'una vegada i ho l'hem denunciat perquè realment és això. S'ensenya al món antic com si fossin calaixos, efectivament, que res tenen a veure els uns amb els altres. Ara saltes d'un lloc a un altre, d'Egipte a Mesopotàmia i de Grècia cap a Roma, com si hi hagués un mur i no tinguessin res a veure. I no és així. És sumament dinàmic el món antic. Totes aquestes civilitzacions tenien contactes entre elles. I has comentat el món del el món ibèric, que efectivament s'estudia aquí, i aquí encara, com els diem, ibers, perquè si l'estudies, si estudies els pobles preromans de la península ibèrica, a França o a Anglaterra, en diuen Spaniards, els espanyols. Dius, home, pues, no, no eren espanyols, com faltava
mínim,
molt per arribar.
Com a mínim no són celtes.
Exacte, sí, exacte. Però sí, efectivament... hi ha molts contactes contínuament. El Mediterrani en si és un espai de trànsit immens, i que des del segon mil·lenni que ja hi ha contactes entre Egipte, entre la península Itàlica, i d'una banda a l'altra, des de Tir a la Palestina fins a Cadis a la península Ibèrica. Per tant, totes les grans civilitzacions del món antic, efectivament, potser en sobresurten unes per sobre de les altres a nivell arquitectònic, a nivell filosòfic, a nivell militar, però no deixen de tenir influències entre elles. I això és molt important destacar-ho, perquè en la història de Pèrsia, com ja veurem, intervenen grecs, en la història de Grècia intervenen espartans, en la història de Grècia intervenen els romans, al revés... Per tant, és molt maleable tot això, en realitat.
Sí, això és fonamental també pel programa d'avui, perquè parlem de la fama dels espartans com a grans generals, com a grans soldats, com a grans militars, però és una fama que no només es concentra o es limita a Grècia o al Peloponès o a la Grècia clàssica, sinó que anirà molt més enllà.
Sí, sí, efectivament. De fet, fa 3 o 4 anys es va celebrar un congrés internacional a Barcelona que parlava sobre aquests senyors de la guerra, que de fet es discutia fins i tot sobre el concepte senyor de la guerra, comparant-lo amb aquests condottieri que, com comentaves abans, de la Itàlia del segle XIV, on efectivament trobàvem exemples de imperis o regnes que havien anat a contractar experts militars d'altres regions o d'altres regnes perquè el vinguessin a ajudar. Hi ha molts exemples, fins i tot aquí podríem parlar d'Indíbil en el cas dels Ilergets, o de Pirrus, del qual vam parlar també en un programa anterior. Però, a més de tot això, en el cas espartà se li afegia el plus de la fama. I això realment és importantíssim, perquè la moral en una batalla o en una guerra és un factor sumament determinant. I portar un espartà a les teves files no només els hi dona moral a les teves pròpies tropes, sinó que desmoralitza l'enemic, si ho coneix. Per tant, es tractava d'això, no? De jugar d'aquests dos factors positius cap al teu exèrcit. Li donaves, efectivament, un bon lideratge, una bona experiència militar, i, a més, augmentaves la seva moral. I això, doncs, eren dos punts que si un tirà volia donar un cop d'estat o el gran rei volia desbancar el seu germà, doncs era algú a tenir en compte.
Una mica està ara pensant en els Immaculats de Joc de Trons, no? També que en tot aquest espai oriental, Martin veu molt de fonts antigues, no? I és aquesta idea de la tropa d'elit entrenada, no? Totalment preparada per la guerra, que només la seva presa, que és gairebé com és l'element dissuasori al camp de batalla, no? La bomba nuclear a l'antiguitat. Hem de pensar que són mercenaris? Estem parlant de assessors militars, soldats, mercenaris, contractats... com hi havia contractes, com funcionava la cosa?
És complex. És complex perquè segurament en algun moment... no seria, en primer lloc, no seria un fenomen homogeni, sinó que al llarg del temps evolucionaria. I s'hauria de mirar cas per cas. Hi ha casos en què sí que sabem que soldats espartans, alts magistrats, que com a senyors de la guerra, és a dir, de forma individual, decideixen agafar un grup d'homes, sortir a saquejar una ciutat o a conquerir-la i ja està. Altres vegades són contractats per una ciutat com Tarent o Siracusa per lluitar contra els lucans o per lluitar contra els sicans de Sicília. Però altres vegades, i això és el més interessant, és la pròpia Esparta que envia els seus reis en representació i amb les seves tropes, òbviament, en un altre regne amb el qual tenen una aliança. Per tant, aquí hauríem de veure fins a quin punt es tracta només d'una aliança, jo et recolzo ara i tu em recolzes després, o si realment, a més, hi havia un pagament en metàl·lic, diguem, que normalment sí que hi era.
Què espera d'ells algú que contacta els serveis dels militars espartans?
Èxit. espera un èxit i espera, efectivament, això que comentàvem abans, no? Una mica aquest plus, aquestes... Després parlarem d'un exemple molt paradigmàtic en aquest sentit, però aquesta experiència militar dels espartans, sobretot dels comandaments, ajudaven a entrenar, a ensenyar, a lluitar en formació a la resta de tropes que possiblement eren ciutadans. Imagineu-vos ara que una ciutat, no sé, de l'Àsia Menor necessita tropes per lluitar contra uns bàrbars que li estan venint del nord. Jo no tinc tropes regulars, no tinc un exèrcit, per tant, el que faig és cridar els ciutadans, donar-los armes, repartir-les i defensar-nos, no? Però, clar, no sabem lluitar, perquè jo sóc ferrer, tu ets fuster o el que sigui.
O pitjor, historiador.
Bueno, però si ets historiador de l'antiguitat, almenys sabràs com lluiten els teus enemics.
Però clar, un historiador de l'antiguitat a l'antiguitat és un prehistoriador que no interessa a ningú, no interessa a ningú.
Bueno, per tant, això, contractes a un especialista que et vingui a ensenyar com lluitar. Això és el primer. A més, no vindrà sol, vindrà amb la seva camarilla, vindrà amb el seu grup de mercenaris, i aquests sí que són soldats professionals que compten per 10 d'un ciutadà normal. I a més, l'últim factor que comentàvem abans és el factor moral, no? El factor, ostres, tenim per fi un líder que ens diu com hem de lluitar, que ens dona les ordres ràpides, clares i que podem entendre, i per tant, doncs, tens moltes més probabilitats d'èxit.
Sí, perquè una de les coses que també en aquest visió icònica de l'antiguitat, això també passa a l'edat mitjana, que és que tothom sap lluitar. Tu veus una pel·lícula de l'antiguitat, sí, o veus una pel·lícula de les croades i veus l'Orlando Bloom, que un dia és ferrer i el dia següent li diuen: té, agafa una espasa. I és el, oh, que bé lluita, no? O un escocès que no ha tocat una espasa en la seva vida, de cop i volta lluita i és un geni militar. Perquè el combat en el món antic i en l'edat mitjana és vist com una mena de combat natural,
sí,
no? No, hi ha el combat modern, que és reglat, organitzat, amb exèrcits, no? Com si fos una partida de Warhammer o un camp de batalla napoleònic. Aquest, home, requereix tàctica, però també estratègia, no? I una intel·ligència militar, encara que sembli una contradicció. Però, en canvi, el combat a l'antiguitat o a l'edat mitjana és una mena de bueno, ens caòtic, no? Que al final una espasa tothom sap com agafar-la,
sí,
no?
Sí.
És a dir, la part que punxa preferiblement cap a l'altra banda, no? I sobreviu. Però, clar, si pensem això, no entenem el paper dels espartans, no? El paper del que estem parlant avui. Però, en canvi, és just el que tu dius. Són professionals d'una cosa que ni és natural, ni és fàcil, ni és ràpida d'aprendre, no? És com un... Si no, caiem en la idea de que la guerra antiga és com un capítol de l'Equipo A.
Sí,
no?
Sí, sí,
un grup de monges en un convent a Texas que contracten a l'Equipo A i en una tarda són capaços de desmantelar un càrtel de la droga, no? Seria una mica...
Sí. A veure, no es pot negar que, evidentment, la vida de l'edat mitjana i l'antiguitat era més dura que la nostra, però, efectivament, i més enllà del que deies, és la diferència entre un guerrer i un soldat que dèiem abans. Sí, qualsevol pot agafar una espasa o una llança o un martell de ferrer, però la diferència amb un soldat és que el que té el martell et tirarà endavant, cridant, atacarà de qualsevol manera, sense tenir cap mena de tàctica ni d'estratègia ni tenir en compte els seus companys. El soldat no fa això. El soldat avança quan se li ordena i ataca quan se li ordena, al igual que la resta de la seva companyia, regiment o el que sigui. I aquesta és la diferència amb molts dels exèrcits amb què es van enfrontar els espartans, que eren bàrbars, guerrers, diguem-ne, no soldats.
Molt bé, i si et sembla, Roger, podem passar a posar alguns exemples d'aquesta faceta mercenària dels espartans que estem parlant. Quins casos coneixem de soldats o bé de comandaments d'espartans que hagin estat lluitant fora d'Esparta?
El primer cas important que tenim és el rei Agesilau II, cap al 364 abans de Crist, és a dir... Ja després de la guerra del Peloponès, ja després de que Esparta hagi estat lluitant contra Atenes pel domini de Grècia, d'acord? I en aquell, la dècada dels 70 del segle IV, hi ha un sàtrapa del gran imperi persa que es rebel·la i té molta amistat diplomàticament amb el rei espartà, i aquest li cedeix tropes. No només li cedeix tropes, sinó que ell mateix se'n va a lluitar per donar-li suport contra el rei. Guanyen, els hi va molt bé, i aquest sàtrapa els recompensa amb una gran suma de diners. Esparta sempre ha tingut un gran problema. Bueno, el tema de diners va per una altra banda, perquè per la seva manera de viure no necessitaven diners, com a mínim els homoioi, aquests que estaven a la part superior de la piràmide, no necessitaven diners perquè es passaven el dia conjuntament entrenant-se, no? Però el problema que sempre ha tingut Esparta ha estat la demografia. Clar, al ser tan estrictes en que només els fills d'espartans seran espartans i només es dedicaran a això, etc, etc, evidentment la guerra causa baixes, no hi ha hagut mai una gran quantitat d'espartans. Potser al moment de màxima població d'Esparta com a espartans hi havia uns 10.000 ciutadans. Comptant periecs i esclaus, els ilotes, etc, potser arribaven a 50.000 perfectament, però com a espartans pròpiament dits només hi havia 10.000, i això en el màxim moment demogràfic. En època d'Aristòtil, per exemple, ens diu que n'hi havia menys de 1.000 ciutadans espartans, eren molt pocs. Què passava, per tant? Si el problema era demogràfic i acabem de guanyar la guerra del Peloponès, que ens dona el poder, sobretot Grècia, com ho fem per mantenir aquest poder si no podem estar tot arreu a la vegada? Solució, contractem mercenaris. Ostres, però això no és el que estàvem fent nosaltres? Sí, però nosaltres cobrem a un altre nivell. Val? Per tant, el rei Agesilau II el que va idear és aquesta política espartana de vendre's als grans imperis i als grans sàtrapes de l'antiguitat, diguem, amb un bon caché, que anés a les arques de l'Estat, d'Esparta en aquest cas, per poder comprar mercenaris que protegissin els seus territoris a Grècia. Val? Posteriorment a Agesilau II, altres reis espartans també seran contractats per altres potències. Agesilau se'n va a Egipte, a Crotatu se'n va a Tarent a lluitar contra els Lucans. Bé, hi ha altres exemples. I no només reis, sinó que s'acaben enviant també altres magistrats o altres oficials de menor rang. I en aquest cas tenim un diversos exemples també repartits al llarg del segle III, IV, sobretot cap a la banda occidental. Ja no tant cap a Egipte o cap al gran imperi persa, sinó ja més cap a Sicília, Itàlia, Cartago i aquests
sí, perquè a més aquest serà el gran escenari bèl·lic del moment, no? Tota la lluita entorn a Sicília, sobretot, serà potser el gran conflicte enquistat en aquest moment al Mediterrani. Mm-hmm. Llavors, jo tenia una pregunta, s'ha documentat o se sap d'algun cas que els dos bàndols contractessin espartans?
En el cas de Agesilau II va ser contractat pel sàtrapa d'Egipte en aquell moment, però després va passar de bàndol, li van oferir una suma més gran, va canviar de bàndol sense cap problema i...
El que ràpid arriba, ràpid se'n va.
Sí, és així. Ara bé, en el cas concret que em comentes, el desconec. No tinc constància que hi hagi cap enfrontament entre espartans.
Entre espartans.
Sí.
A l'esport. Descobreix la teva història.
Troba'ns a facebook.com/portesdetroia i a twitter@portesdetroia.
Your men to do. No one, not my finest enemy, has spoken like you to me. In my It takes strong men to rule.
All you desire, the world is yours!
In the end, all that matters is what you've done.
Escoltàvem el tràiler de la pel·lícula d'Alejandro Magno i un parell de frases que ens has volgut destacar per algun motiu, Roger.
Sí, bé, una d'elles és una frase que diu, li diu al seu mestre, Alexandre, el petit, perquè en aquell moment encara és un nen, que li diu que el primer deure d'un líder militar és fer allò que els hi demana els seus soldats que facin, no? I en aquest sentit venia una mica, aquesta és una mica la filosofia espartana, els oficials mengen amb els seus homes, dormen amb els seus homes, fan, lluiten a primera línia com fan els seus homes, per això, de fet, el terme homo-ioi, d'igualtat.
Molt bé, hem vist ara fa uns minuts alguns exemples del tema d'avui del programa, espartans que lluiten fora d'Esparta, però poder...
Espartans que fan coses,
però poder convé acabar amb l'exemple que seria més paradigmàtic de tots, el de Xantipus. Roger, qui és aquest bon home?
Aquest senyor amb aquest nom tan curiós. Doncs aquest senyor va ser un espartà que va viure a mitjans del segle III abans de Crist i que va ser contractat per Cartago. Per situar-nos cronològicament o a nivell de context, estem en la primera de les guerres púniques, és a dir, el primer enfrontament que comentàvem abans per Sicília, no? entre Roma i Cartago. És una guerra sumament llarga, és la segona guerra més llarga de l'antiguitat després de la guerra del Peloponès. Va del 264 al 241. Però això no s'hagués allargat tant sense la intervenció d'un espartà, d'aquest Xantipus, que va ser contractat per Cartago per donar-li la volta a la guerra perquè l'estaven perdent, en 6 o 7 anys l'haguessin perdut. Aquest senyor va arribar a Esparta... Bé, de fet, comencem pel començament. Cartago i Roma s'estaven barallant, esbatussant per l'illa de Sicília. Allà, a les seves costes, es produeix la batalla més gran de l'antiguitat naval, una batalla amb moltíssimes embarcacions, amb moltíssims soldats, i la que era la gran potència marítima de l'antiguitat, Cartago, acaba perdent contra la que ho serà posteriorment, que és Roma. Aquesta batalla és Segnomus, d'acord? En el 256 abans de Crist, i després de derrotar en els cartaginesos per mar, els romans decideixen desembarcar a l'Àfrica i atacar directament el seu enemic, a la ciutat, el nucli central del seu enemic, que és la ciutat de Cartago. Bé, allà hi deixen dos cònsuls, 30.000 soldats, saquegen els petits pobles que hi ha al voltant, ataquen alguns dels seus aliats berbers que hi ha a la zona i alguns es passen al costat romà i veient que la situació pinta força bé, un dels cònsuls i la meitat dels seus homes, 15.000 homes, marxen. Per tant, es queda a l'Àfrica un sol cònsul, Marco Atilio Regulo, 15.000 homes. Els cartaginesos estan que no saben què fer, no hi ha manera de trobar la manera de derrotar els romans. Recordem que molts dels soldats que tenia Cartago eren mercenaris. Costava que els mercenaris lluitessin tots a una, com sí que feien els romans amb les seves legions, i molt a prop de Cartago es produeix una altra batalla, la batalla d'Adis. És la tercera ocasió, segons les fonts, en què els cartaginesos ja utilitzen els elefants com a arma de guerra, però no els saben aprofitar. El problema és un altre cop la moral. tenen millor cavalleria els cartaginesos i tenen aquestes armes de bestials que són els elefants de guerra. Però no els saben aprofitar. Els generals púnics estan escagarrinats. Han perdut moltes batalles contra els romans i els hi tenen por. No tenen la iniciativa. Per tant, es retiren en un turonet que no poden, on no poden aprofitar ni l'embranzida de la cavalleria per envoltar els flancs de l'exèrcit romà, ni poden aprofitar bé l'impacte dels elefants, i acaben perdent la guerra. I amb prou feines poden marxar els oficials púnics. Bé, davant d'aquest desastre, Cartago demana la rendició, demana fer un... demana la pau a Regulo, però les condicions que li vol imposar a aquest cònsol són tan bèsties que al final els espartans se senten insultats, tornen a la ciutat i diuen no, aquí tornarem a lluitar de la manera que sigui. Enviarem més contractadors de mercenaris al Mediterrani, cap a Ibèria, cap a la Gàlia, cap al nord d'Itàlia, cap a Grècia, i que ens portin tropes, perquè és que si perdem aquesta guerra desapareixerem. I aquí és on arriba el senyor Xantipus. Hi ha un d'aquests contractadors de mercenaris que se'n va a Grècia, al Peloponès, que és un niu de mercenaris, i torna amb Xantipus i un nombre indeterminat d'espartans. D'acord? Xantipus arriba l'any 255... I bé, tot i que hi ha moltes fonts antigues, molts autors antics que ens parlen d'aquest esdeveniment, hi ha molt poca informació, diguem-ne, confirmable o que sembli d'importància en aquest sentit. Alguns l'anomenen aliat, altres l'anomenen mercenari, altres l'anomenen que és un rei espartà. No era cap rei, era simplement un oficial. Però el que sí que sabem segur és que al cap de molt poc d'arribar es va col·locar al capdavant de les tropes cartagineses i les va començar a entrenar. No sabem ben bé la figura jurídica, l'estatus jurídic amb què va arribar aquí. Si realment era simplement una aliança entre la ciutat d'Esparta i la ciutat de Cartago, o si simplement era un mercenari, o quin estatus tenia. Però tenint en compte que la ciutat d'Esparta des de feia molts segles no, però des de feia moltes dècades propiciava que els seus ciutadans marxessin a l'estranger per omplir les seves pròpies arques, doncs podríem parlar entre una figura híbrida entre aliat i mercenari.
I estem a mitjans del segle III abans de Crist, el gran moment d'esplendor, potser espartà, que tots tenim en ment, ja ha passat, no?
I sí, estem efectivament.
Estem en un període post-macedònic.
No? Exacte, post-Alexandre, sí.
Llavors, encara aquesta fama dels generals, dels guerrers espartans, encara està en actiu? És a dir, encara els hem de considerar una tropa d'elit com seria feia 100 o 150 anys abans, o ja era una cosa més d'estar per casa?
És difícil d'explicar. És com aquell restaurant que havia estat superbo i que ha sortit molta competència i ja no està de moda, continua estant molt bé, però ja no està de moda, d'acord? Efectivament, amb Alexandre el Gran, diguem que la importància tant de Tebes com d'Esparta com d'Atenes decau moltíssim. Els exèrcits que es porten ara són exèrcits enormes, amb la falange macedònica, precisament, una evolució de la falange oblítica que havíem comentat anteriorment, i Esparta és que no té cap mena d'opció davant dels grans exèrcits que hi ha en el segle III. Esparta ja són molt poca gent. Per tant, són molt pocs, però continuen tenint la fama, mantenen aquesta fama. I això és el que van a buscar, precisament.
Són una mena d'assessors especialistes.
Sí, sí, sí. No, totalment, totalment.
Una mica, de nou, seria l'Aníbal Smith de l'Aníbal cartaginès, no?
Sí.
Una mica. I com és aquesta... Ja tenim aquest tipus contractat o convidat o cedit
a Cartago.
A Cartago. I què fa quan arriba? Per què serveix?
Un cop arriba a Cartago, el primer que fa és... donar-li coherència a les tropes, entrenar-les juntes, parlar amb els traductors, perquè no oblidem que a Cartago, de fet, també un dels problemes que hi havia a l'antiguitat amb la guerra és, i això també li passava molt a Pèrsia, clar, contractes a gent de tot el teu imperi, però l'imperi persa hi haurien haver-hi, no sé, 200.000 llengües diferents. I en moments de batalla, diguem-ne que és important que hi hagi bona comunicació. Doncs aquest és un dels aspectes que treballa Xantipus, els entrena, els hi dona moral i ensenya als oficials púnics com han d'utilitzar els elefants, aquesta supercavalleria. Cosa molt important. Al nord d'Àfrica, en aquella època hi havia elefants, potser ara la gent, els oients es pregunten, ostres, però què feien els cartaginers?
Què fa un elefant com tu
en un sitio como este? Doncs en aquella època, en el segle III i encara fins al canvi d'era, hi havia elefants al nord d'Àfrica, una mica més petits que no els africans, que no els subsaharians, però bueno, continuen sent elefants. Doncs va ser un espartà que va ensenyar els cartaginesos a utilitzar els elefants. Per què? Diu, hosti, vale, al nord d'Àfrica hi poden haver elefants.
És una mica síndrome de mare, no? A què voy jo i t'ensenyo?
Pensava que estaves parlant de les mares mexicanes i dius, vale.
Ah, no, bueno, també suposo.
Diu, hosti, i com és que un espartà se'n va al nord d'Àfrica a ensenyar-los com fer servir els elefants? La resposta és que, un altre cop, Alexandre. Amb Alexandre el Gran, que expandeix el seu imperi fins a la Índia i que allà sí que es posa en contacte amb exèrcits que tenen elefants, els seus successors i els successors dels seus successors utilitzaran ja aquesta arma com a habitual en les seves batalles. I el senyor Pirrus, que ja també vam comentar un dia, l'any 272 va entrar al Peloponès per lluitar contra els espartans amb elefants. Això és només 26 anys abans d'aquesta batalla. Per tant, Xantipus i els espartans ja tenien contacte en batalla contra els elefants. Ja, per tant, tenien experiència en saber com s'havien d'utilitzar i com no s'havien d'utilitzar.
Molt bé, doncs amb la tropa, diguéssim, ben
llesta,
ben llesta, els elefants allà també, què passarà? Com serà aquesta? Perquè tenim allà les tropes del cònsul i tot el merder.
Doncs bé, finalment, en el moment en què troba que les tropes ja estan prou preparades, efectivament treu les tropes. Ell insisteix molt en portar la iniciativa i el generalat púnic encara està bastant escagarrinat, però després de molt insistir acaba convencent-los de treure'ls en línia de batalla, és a dir, a presentar batalla, vaja. Això ens demostra diverses coses. La primera d'elles és que, si bé li havien donat el lideratge a Xantipus, en realitat qui tenia l'última paraula era el senat cartaginès, eren els generals púnics. Si ells deien que no, allà no sortia ningú. Molt bé, doncs finalment surten, presenten batalla a Marco Atilio Regulo, el senyor cònsul romà que tenim allà amb els seus 15.000 soldats, amb la seva infanteria indestructible. Però és una infanteria indestructible per davant. És a dir, frontalment els legionaris romans són impenetrables, a no ser que t'ataqui una bèstia de 10 tones. Clar, contra això, per molt diguem-ne, soldat de peliculero catxes que siguis, no ho pares. I precisament el que fa Xantipus és això, una primera línia d'elefants que envia directament a xocar contra la vanguardia romana. Els elefants, la majoria d'ells acaben morts, però evidentment les línies romanes allà no aguanta ningú. Mentrestant, aprofita també la cavalleria lleugera, que era molt superior a la romana. Estem parlant de moltes tropes berbers que estan acostumades a muntar en aquells territoris. I, per últim, després dels elefants, hi va la infanteria cartaginesa. I una vegada la infanteria romana ja està totalment desorganitzada i rodejada per la cavalleria, és quan arriben els infants cartaginesos i acaben de destruir els romans, que pateixen una derrota sense contemplacions.
I serà aquesta la única batalla que guanyi Xantipus, o hem d'entendre que a partir d'ara es capgiren i que sigui durant algun temps la guerra?
La guerra es capgira totalment perquè l'any següent Roma envia unes tropes a buscar els pocs supervivents que hi ha hagut de la batalla amb un altre exèrcit. I quan estan travessant per arribar fins a Sicília, una tormenta els aniquila el 80% de la flota romana. Per tant, entre aquesta derrota a terra i l'enfonsament de la major part de la marina romana, diguem que la balança es torna a equilibrar. Ara bé, pel que fa a Xantipus, no torna a lluitar del servei de Cartago. Aquí les fonts difereixen una mica, però sembla que el seu contracte es va acabar i va dir, jo ja he fet la meva feina, vull les meves peles i me'n vaig. Segons quina font, diuen que els cartaginesos el van acabar tenint enveja i el van acabar matant, però vaja, és poc probable. El més probable és que simplement tornés a Esparta i hi ha algunes informacions que podria haver estat posteriorment lluitant a Egipte i governador d'una província d'Egipte, però no està clar. En qualsevol cas, sí que només va lluitar en aquesta batalla, la va guanyar sense contemplacions i se'n va tornar cap a Grècia.
Això és arribar i moldre,
sí,
no?
Sí, cap a casa. Tipus aquest.
Jo faig la meva feina i ja està.
Al final, però, ja acabem amb el desenllaç, la guerra la va acabar guanyant Roma.
Sí.
Sí, aquí es pot veure que el Roger és pro-cartaginès.
Sí, per desgràcia, aquest era un capítol fosc que no volia comentar aquí, però sí, la guerra va acabar durant 14 anys més, bàsicament en camp de batalla a Sicília. Va acabar guanyant Roma, però aquí s'erigeix o apareix ja una figura clau en aquest sentit a Cartago, que és Amílcar, el pare del futur Aníbal Barca, que comença ja a lluitar contra els romans al final de la Primera Guerra Púnica.
Una nova esperança.
La esperança renace.
Molt bé, doncs fins aquí el programa d'avui de les Portes de Troia, amb aquest repàs de la història d'Esparta, que ens ha servit també per conèixer personatges molt interessants que van fer la guerra fora d'Esparta, com és el cas d'en Xantipus, oi?
Sí, sí.
I que sapigueu que si algú d'aquí té algun problema, que contacti amb els espartans.
Sí, sí, no? I tant.
Uns herois llicenciats de l'exèrcit que ara es dediquen, doncs,
per un preu mòdic
a ajudar la gent.
Molt bé. Roger Riera, moltes gràcies per tornar a ser aquí amb nosaltres a les Portes de Troia.
Gràcies a vosaltres.
A l'Alberto Reche.
A tu.
El Salva Soler, el control tècnic, moltes gràcies també, i qui us ha parlat, Sergio Rodríguez. Nosaltres us esperem, com sempre, la pròxima setmana amb un nou programa de les Portes de Troia.
Presentador:
Sergio Rodríguez.
Historiadors:
Alberto Reche i Oliver Vergés.
Tècnic de so:
Salva Soler.